A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
L'Ajuntament informa.
Workshops d'estiu, Escola d'Art i Disseny. Matrícula fins al 25 de juny, de dilluns a divendres de 10 a 1 i dilluns i dijous de 4 a 6. Més informació a info@escoladart.com. Audiència pública. Consell d'Infants, dimecres 17 de juny a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament. Subvencions per a projectes d'aprenentatge i servei. Poden optar a les subvencions als centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i entitats socials no lucratives de Sant Cugat, que es proposin desenvolupar projectes d'aprenentatge i servei durant el curs 2015-2016. Presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol a les oficines d'atenció ciutadana de Sant Cugat i els districtes. Autorització foguera a les Rebelles. Si voleu fer una foguera, cal que presenteu una instància a l'Ajuntament abans del 19 de juny, on s'indiqui el nom de dos responsables que es facin càrrec de la foguera. Normes de seguretat. Està prohibit fer foc a menys de 500 metres de zona forestal. No es poden encendre fogueres a prop o en elements estructurals ni mobiliari urbà. No es poden encendre fogueres en jardins i parcs urbans. No es poden encendre fogueres a menys de 15 metres de les façanes i cotxes estacionats ni menys de 10 metres de vegetació.
Banda d'Alcaldia. Stop al foc. Amb l'arribada de l'estiu, el risc d'incendi forestal s'intensifica. Cal que adoptem les mesures preventives necessàries perquè no se'n produeixi cap. Prevenir els incendis és cosa de tots. Fins al 15 d'octubre no podrem fer foc ni en terrenys forestals ni a les franges de 500 metres que els envolten. Si volem fer una foguera per les Rebelles de Sant Joan o Sant Pere, ho haurem de demanar per escrit i cursar una sol·licitud a l'Ajuntament fins al divendres 19 de juny. És millor que no llancem coets, globus, focs d'artifici i altres artefactes pirotècnics. No ho podrem fer si som a menys de 500 metres del bosc o a les zones de Can Barata, Can Cortès, Can Trabal, Colònia Montserrat, La Floresta, Les Planes, Mas Fortuny, Mirasol, Sant Medí, Sol i Aigua, Sol i Aire, Torrenegre i Valldoreix. Podem consultar els consells d'autoprotecció a www.santcugat.cat i www.gencat.cat. En cas d'emergència, trucarem al 112. Pels santcugatencs i santcugatenques, l'entorn natural del nostre municipi forma part del nostre patrimoni col·lectiu. Sabem que el bosc i la natura ens aporten qualitat de vida i és per això que els hem de saber preservar. Tinguem-ne cura.
Cugat.cat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know.
Quan passen uns minuts de les 8 de la tarda i se sent aquesta música, vol dir que comencem el Molta comèdia de Cugat.cat. Avui el dedicarem a la música, però ja sabeu que abans... L'homilia de Molta comèdia. Avui, el dia de la música no té missatge. Estimats germans, el dia de la dansa, el dia del teatre, el dia de la poesia tenen un missatge internacional fet per alguna patum de les diverses arts escèniques que s'acostuma a publicar i a llegir a tot el món. O, bueno, a gairebé tot el món, esclar. El dia de la música no. Comencem perquè primer, en el nostre àmbit cultural, celebràvem el dia de Santa Cecília, el 22 de novembre, com el Dia Mundial dels Músics, perquè es considera que ella és la patrona d'aquesta branca tan important d'artistes. Després, l'any 1975, la UNESCO va instaurar l'1 d'octubre com el Dia Internacional de la Música per unir, deia el projecte, a tots els pobles del món amb manifestacions artístiques, i la música, considerava, era essencial per la seva capacitat d'aglutinar amb un llenguatge universal a totes les cultures. Però clar, més tard, Jacques Lang, ministre de Cultura francès, va crear l'any 1982 la Festa de la Música, a celebrar cada 21 de juny, principi del solstici d'estiu, en el seu país. Però amb la intenció, deia, que tots els músics aficionats surtin de les escoles i de les cases per omplir de música les places i els carrers dels pobles i ciutats. Una bona pensada. Aquesta iniciativa, l'any 1985, es va transformar en el Dia Europeu de la Música i més tard es va internacionalitzar perquè el dia 21 començava l'hemisferi nord, el solstici d'estiu, i l'hemisferi sud, el d'hivern. Aquí a Sant Cugat també ho celebrarem el diumenge proper, el dia 21. Després ho comentarem en detall a l'agenda, però no hi ha missatge, no hi ha manifest. És clar que, suposo, a molts llocs algú diu alguna cosa sobre la música, i ben pensat, quasi millor que sigui així. Fa dues setmanes parlàvem aquí amb la cantant i actriu Nina de la necessitat de la música per a la formació dels nens i nenes. I fa tres setmanes amb la Maria Rassau, l'actriu, d'aquesta mateixa necessitat pel que fa al teatre. I la passada setmana amb Guillemina Coll, ballarina, coreògrafa i mestra de dansa, insistint en el mateix tema. Doncs està clar, estimats germans. Aquest és el manifest. No es pot eliminar la música de primària i secundària. No es pot deixar sense les arts escèniques la formació dels futurs ciutadans. Perquè si ho deixem fora de l'ensenyament, de la formació, farem especialistes en moltes coses, bàrbars tecnificats, però deixarem d'ajudar a créixer a éssers humans, a persones, i això, de veritat, no ens ho podem permetre. Amén.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Senyor Eduard, avui m'ha ben marejat amb tants anys i tantes dates.
Que, Isabel, però és la veritat, jo m'he dit el que va ser, va començar la Santa Cecília.
Sí, exacte, la pobra Santa Cecília, clar, amb els martiris que va patir aquesta dona, que primer, no sé si ho sap, que la van intentar bullir.
Sí.
Després la van intentar fumar, com si fos un salmó, i després al final...
I va intentar casar.
Ah, la van intentar casar, li van tallar el cap tres vegades, aquell cap no queia, bueno, no sé, pobre, va patir molt, abans no va patir, aquí i es veu que va morir cantant.
Cantava
doncs,
Déu.
Doncs home, pobra dona, que li tornin la bata.
Cantava interiorment, però sí. Cantava Déu, i clar,
exacte.
Així està.
Sí, doncs home, jo crec que potser que li tornin a posar la data, no? Que tornin a celebrar aquell dia.
I a més no sé si se'n recorda, hi ha unes que està amb una arpa, uns que estan amb una flauta doble. O sigui, hi ha diferents maneres, eh?
De representar-la,
exactament.
Sí.
De totes maneres, del dia de la música en parlem al final, de l'agenda, quan expliquem tot el que es fa aquí, però ara, clar, tenim a dos convidats, tenim a dos convidats i no els podem fer esperar
molt
més.
Molt musicals, vinga.
Totalment integrat amb la música.
I tant.
Tenim a nosaltres a Elena Mora, que és la presidenta de la Fundació Victoria de Los Ángeles.
Bona tarda.
I tenim en David Alegret, que és un tenor, que jo li dic que no faria l'acudit, però el faré. És un tenor d'altura.
Bona tarda.
Sota les estrelles d'Espanyes al mar, una galga humida fresca de serena, de galta suau i plena és ben bona.
Bé, Elena, el diumenge, el dia precisament de la música, tindrem un concert que la Fundació doncs, ha organitzat o patrocina, i que ens portarà dos cantants, jo diria, en aquell moment excepcionals, una carrera internacional llançada. Un el tenim aquí, afortunadament, que és en David. La Maria José Montiel no la podem tindre aquí perquè encara no ha arribat a Sant Cugat, i esperem que arribi en el seu moment. I en Rubén Fernández, el pianista, que és un acompanyant per mi dels millors que hi ha en aquest moment a l'escena espanyola.
Sí, tenim la sort de tenir aquests tres artistes de luxe, que ho són com persona i com persones i com artistes. Tant el David, que ho tinc aquí al costat i que és ja un col·laborador de la Fundació en moltes ocasions, com la Maria José i com el Rubén, que a més tots tres col·laboren de manera desinteressada amb la Fundació. Això és d'agrair que artistes del nivell dels tres encara es recordin de la Victòria, que els diguis de fer alguna cosa per retre homenatge a la Victòria i que sempre diguen que sí. Això nosaltres estem molt agraïts i estem segurs de que oferiran un concert molt sonat a Sant Cugat.
Això serà el claustre, que és un espai magnífic per poder fer concerts. Esperem que acompanyi el temps.
Que no plogui, sisplau.
Per això, esperem que acompanyi el temps, esperem que sí. Jo, les últimes notícies eren que sí, que la cosa havia canviat a partir d'avui, a partir d'ahir nit, i que s'aguantaria com a mínim. Jo diria que el dilluns que faci una altra cosa,
sí.
Però fins al diumenge, per favor, sí. No? Vegi Santa Cecília ens ajuda amb aquest tema i ho podem solucionar. Bé, la Fundació fa molts actes. Jo veig contínuament, rebo contínuament informació de diferents concerts, d'activitats tant aquí com a fora sí. D'aquí, amb molts cantants, moltes. I a més, jo penso que hi ha una cosa que s'ha de dir, teniu en la vostra història aquell documental fantàstic sobre la Victòria, va semblar una cosa excepcional.
Sí, va ser un documental molt maco que va fer la Maria Gorgues.
Sí.
Com directora i com guionista. Penso que la Maria ho va fer amb molt, molt carinyo. És un documental molt, molt sensible i que és un reflex. Penso que dona molt bé la imatge de lo que va ser la Victòria com dona i com artista. És molt, molt complicat en 60 minuts explicar la vida d'una persona com la Victòria dels Àngels.
És una feina dura de selecció, eh?
Sí, molt complicat. Però penso que Maria ha aconseguit un treball excepcional.
Vam tenir ocasió de parlar amb ella aquí, precisament quan es va estrenar, i després, veient-ho, jo no ho havia vist, i veient-ho vaig veure que realment allò tenia una...
La meravella.
Era una meravella d'això, de selecció, de poder arribar al fons amb aquelles escenes, anar canviant aquelles escenes, va estar molt bé. Explica'ns una mica el programa d'aquest diumenge.
Pues aquest diumenge contem amb el David, que farà una primera part molt adequada, perquè a més ha escollit unes obres de Sabatés, que ens acompanyarà personalment, el compositor.
Molt bé.
I després ha escollit l'Eduard Toldrà.
Bueno, hem sentit ara, sentíem festeig, sí. Fragment de festeig d'Eduard Toldrà.
I és molt acertat perquè el Toldrà va tenir un pes molt important en la carrera de la Victòria. Eduard Toldrà, Victòria sempre, sempre ens va dir que Toldrà va ser el gran liderista català. El liderista català per excel·lència. És un compositor meravellós, amb unes melodies, una selecció dels poemes. És que és, David ens explicarà millor que jo, però la Victòria tenia passió per Toldrà. I el Toldrà per la Victòria, també.
Em sorprèn.
I penso que és molt, David, has acertat molt bé.
Gràcies.
I després tindrem a la Maria José Montiel. Sí. I Maria José farà un programa molt de hits de Victòria dels Àngels. Farà un programa que ens portarà per Montsalvatge, per alguna cançó portuguesa, per algun fado, per algo d'òpera també.
Algo de Sarsuela, potser?
Potser, però bueno. Potser tenim una sorpresa, no ho sé. Però principalment serà òpera.
Sí, el concert serà a partir d'aquestes dues parts.
Sí.
La primera amb David, la segona amb Maria José. Però hi haurà, m'imagino que potser al final alguna cosa...
Jo encara no ho
home,
sé.
David, no...
Jo encara no ho sé.
Home, sí, alguna no? cosa sí, que almenys se'ns vegi mínimament junts, tots clar, tres a l'escenari. No?
Això que vull dir en algun moment que hi haurà...
Si el públic és entusiasta, és possible que hi hagi alguna cosa.
El públic...
Sempre és entusiasta.
No, a veure, el públic jo et dic que probablement el que vingui a veure el Consell ja ho és entusiasta, però els heu d'entusiasmar.
No, no, clar. Per això et dic, per això és feina nostra. És feina
està clar.
Nostra.
No, no, jo penso que pot estar molt bé i això que hem de demanar és això, que faci un temps adequat perquè l'espai reuneix molt bones condicions
sí.
I si es fa, que es pot fer a sota, o sigui, cobert de pluja, des del punt de vista de la sonoritat mai és el mateix.
No, el claustre és un entorn meravellós. Tenim la sort de tenir el David, que lo vam veure fa poc al Liceu amb el Cosí Fan Tutte. Tenim la sort de tenir la Maria José, que d'aquí se'n va cap a Israel per treballar amb el Subimeta, que fa, bueno, s'estrena com molt rica, i penso que... I el Rubén també, que el Rubén és un acompanyant, un gran acompanyant gran dels acompanyant. Principals cantants del moment.
Sí.
Tenim els tres aquí a Sant Cugat. Hem de gaudir d'aquesta ocasió i d'aquest entorn.
Esperem que sí, esperem que la gent respongui.
Disculpin, però ara estàvem mirant això del Meteocat.
Sí.
I el 21 farà sol, Hi ha un sol com un pa,
Isabel,
o sigui que tranquil.
Isabel, és molt moderna,
Sí, que m'han regalat un mòbil nou.
Que
els hi
vas regalar als seus nebots.
Sí, els nebots, sí, perquè no em troben mai. Diu, t'hem de controlar, tieta. Farà sol, o sigui que endavant farà una lluna esplèndida. Vull dir que...
O sigui que tenim, com a moment, tenim garantit que el diumenge la cosa estarà en condicions. A més, tot el dia tindran coses. Però bé, seguim parlant, però escoltem una mica de música abans. Escoltem aquesta música, que és la veu altra vegada de David Alegret, que ella es va escoltant mentre es va sentir, es va escoltant, i va, suposo que segur que va fent, aquí no, això...
Sempre.
Sempre aquest judici, aquest autojudici propi, que és molt convenient per altra part.
És convenient i necessari.
I necessari. Helena, estàvem dient del concert, estàvem parlant del concert, que l'organització del concert la fa a l'escola.
L'Escola de Música Victòria dels Àngels i la Fundació, dintre del marc de les activitats #10deVictòria, perquè aquest any és el desè aniversari del traspàs de la Victòria i per això van crear el #10deVictòria amb moltíssimes activitats relacionades amb la Victòria i per retre homenatge.
Molt bé. Doncs nosaltres, a mesura que tu vagis enviant informació, sí. Anirem passant, evidentment, perquè penso que és una cosa... És un deure i és un honor fer-ho.
Perfecte. Tant,
perquè en aquest sentit cap problema. David, a veure, tu ets un cantant, ets un tenor, diuen líric lleuger, o sigui,
sí.
Ets un home d'agilitats, de coloratura, de guts,
Sí.
Això que et diuen el do de pit, que no és de pit, que és de crani.
Sí, pràcticament, sí.
Perquè el do de pit no fa el pit, es fa dalt. I jo quasi diria que ets, fins al moment, un rossinià.
Sí, bàsicament fins a dia d'avui el meu repertori està basat en, el pal de paller, diguem, és el repertori rossinià. Ara ja començo a abordar una mica més el Mozart i una mica de Donizetti, però bàsicament el meu repertori és... diguem, s'ha fomentat, s'ha construït amb les òperes de Rossini, no?
Que és difícil.
És molt difícil. De totes maneres, crec que és una manera molt sana d'aprendre a cantar. És a dir, Rossini et dona, pràcticament amb l'escriptura rossiniana, et dona cada punt, cada nota, cada... fraseig, cada tros de lo que és la partitura és com una lliçó de cant, és un exercici per la veu molt recomanable, inclús en persones o en cantants que comencen a cantar, no estic dient que hagin d'abordar un rol rossinià, però cantar Rossini és com una vocalització que ajuda la veu una mica a posar-la a lloc i a veure per on pots tirar, no?
Perquè, clar, estem parlant d'un músic, d'un compositor, que habitualment, sense entrar, sense aprofundir, se'l considera lleuger, en el sentit de dir, és una música, fa una òpera bufa, hi ha moltes òperes bufes, no totes, evidentment, però vull dir, se'l considera una mica lleuger, aquells crescendo, allò que puja, però es baixa, i en canvi, tal com dius tu, la qualitat, o sigui, la categoria, el nivell de la composició, és molt alt.
Sí, exacte, jo crec que no em demana, no crec que la gent que hi entén ho faci, però no hem de banalitzar la música de Rossini. Vull dir, Rossini és realment, sí que és veritat que quan l'escoltes, sobretot també en les òperes bufes, doncs té aquest caràcter mica alegre, una mica de bon vivant com era ell, no? Però hi ha molts passatges en òperes de Rossini, inclús òperes bufes, n'hi ha òperes sèries que són d'una bellesa extraordinària, no?
És així.
Ja, és així.
Tu tens una carrera una mica estranya, hem de dir-ho, eh?
Sí, sí, és que jo sóc estrany.
jo no he dit això, dic carrera, eh?
Sóc un bon tio, però sóc raro, eh?
No, però el que vull dir és que habitualment el que és normal és que un cantant o una cantant comença, s'inicia la música quan vol ser-ho, comença bastant jovenet, a partir de 18, 17, 19 anys.
Sí.
I tu vas començar realment més tard perquè tu anaves dirigit a ser doctor, però no en música, sinó en medicina.
Jo vaig començar tard. De fet, les meves primeres lliçons de cant en un conservatori, diguem, en una acadèmia, abans de quan vaig anar a Basilea, quan tenia 27 anys. És a dir,
per això,
abans, potser un o dos anys abans, 25-26, feia algunes lliçons, classes particulars amb el mestre Xavier Torra, un contratenor, que per cert tenia molt bona amistat amb la Victòria dels Àngels. De fet, ell em va fer conèixer la seva música i em va, diguem, inculcar una mica aquesta estimació que jo tinc per tot el lit català i a través de la Victòria dels Àngels. Bueno, com et deia, doncs, jo anava per metge, estudiava medicina. La meva mare era professora de música, o sigui, jo estudiava la música una miqueta com a hobby. El que passa que m'agradava molt cantar, escoltar música. Després ja vaig començar a cantar en cors.
Tu cantaves,
sí,
en cors.
Sí, la meva mare em va dir, bueno, si t'agrada cantar, doncs canta en cors. I vaig començar a cantar, doncs, primer, jo de petit ja cantava les Kits, que era la coral,
sí,
dels petits de la coral Sant Jordi.
Sant Jordi, sí.
Després, quan vaig començar a medicina, ho vaig deixar un període, però com que m'agradava, la meva mare em va insistir, doncs, perquè no continues cantant en cors. Vaig entrar a l'Orfeo Català, al cor jove, després a l'Orfeo Català, i després va ser quan vaig entrar al cor de cambra, que ja era un cor semiprofessional. Em vaig començar a plantejar, ostres, doncs, aviam, no? El meu professor, el Xavier Torra, em va dir, home, tu estàs estudiant medicina, però aquí hi ha veu, aquí hi ha alguna cosa. Llavors va ser quan vaig conèixer també el Kurt Wittmer, que és aquest baríton que va venir a fer un curs de Suïssa, va venir a fer un curs aquí a Barcelona, i, bueno, em va insistir que anés a Basilea i ho vaig deixar tot, la medicina.
El Fonendo, va penjar el Fonendo.
Vaig penjar el Fonendo. Pregunta-li al meu pare, que era metge, ara ja està jubilat, quan li vaig dir que penjava el Fonendo.
I aleshores què? El pare va dir, bé, fill meu, ja t'ho has pensat, allò, no?
Bueno, ho va dir, però de fet vaig veure que no em considerava tan bon estudiant de medicina com em pensava. Em pensava que insistiria més en la carrera. De fet, qui va patir més era una mica la meva mare, que també, havent fet la professió de músic, potser sabia o era conscient més de lo dur que podia arribar a ser, no? No tenir una carrera acabada. Bueno, jo de fet, una carrera acabada la vaig acabar, el que passa que no vaig fer el MIR, diguem, ja no em vaig especialitzar, no?
Encara hi pots tornar.
Si no me'n recordo de res.
La música és terapèutica, no?
Sí, sí, exacte. Vull dir, podria... La música ja he fet l'especialització. L'especialització la vaig fer a Basilea.
Exacte.
Sí. El moment potser important o interessant amb aquesta carrera, que va començar relativament tard, però que bé... Potser...
També té les seves avantatges.
Té accelerat.
També a una edat de 27 anys. Però... també una maduresa mental... relativa, però...
No, ara, però després s'ha accelerat i tu vas fer, doncs, a Pesaro, potser va ser un moment en què vas fer el festival Rossini.
Ja diversos moments, sí, sí. A Pesaro va ser un, que tampoc va ser fa tant de temps, va ser el 2012. Jo vaig anar a l'acadèmia, que això va ser el 2000... 2005, a l'Acadèmia de Pésaro, 2005, 2006, ara perdo el compte, però 2005 crec, i allà es fa, bueno, vaig anar a l'acadèmia, vaig fer el viatge a Reims, però no em van cridar fins al 2012, que era, de fet, una substitució del senyor Gruski, no? Em va cridar l'Albert Ozeda, que és el famós director artístic d'allà, i bueno, sí, sí, va anar molt bé. A partir de llavors també he fet molt Rossini, però també ja n'havia fet molt abans, eh? Hi ha hagut també un moment important que va ser l'any que vaig substituir a Juan Diego Flores per malaltia a l'òpera de Viena, l'italiana in Algeri.
Amb Agnès Balsa, no?
Sí, amb Agnès Balsa, sí, sí. Bueno, la veritat és que aquests a mi moments, ja m'agradava molt Rossini.
Aquests moments, no?, deuen ser quan et diuen, quan et truquen i et diuen, tenim aquesta possibilitat. I qui era? Juan Diego Flores,
Sí, de fet em van trucar el mateix dia. Jo crec que també va ser un avantatge, perquè si m'arriben a trucar la nit abans o el dia abans, no dormo tota la nit. En canvi, aquell dia havia dormit bé, perquè clar, per un cantant és important dormir bé abans.
Amb el teu coixí.
Amb el meu coixí,
Vas agafar l'avió i patavam allà.
Sí, sí, bueno, em van trucar a les 10 del matí, a les 2 vaig agafar un avió, a les 5 estava a l'Òpera de Viena fent una mica, em dient-me, a veure, tu has d'anar cap aquí, cap allà, i vaig sortir directament a les 7 i mitja a cantar, dos quarts de 8. Bueno, és que igual no tens temps de posar-te nerviós. T'ho diuen amb 5 o 6 dies d'antelació i encara és pitjor. No saps mai, no? De totes maneres, jo l'italiana en Algèria ja l'havia cantat. Havia estat un any fix a l'Òpera de Viena on havia fet de cover d'aquesta producció, vull dir que la coneixia, el que passa que això va passar ja quan ja havia deixat l'Òpera de Viena dos o tres anys.
La coneixies i et coneixien.
I em coneixien, exacte. Si no, no m'haguessin trucat, tampoc. Bueno, i Rossini, pues sí, m'ha estat acompanyant i m'acompanyarà, perquè ara també em venen òperes de Rossini que he de cantar. Bueno, ara estava sentint precisament Esposat se miràmide, sí, de Rossini, sí, a Montpellier, que ara, exacte, que no l'he fet, la vaig fer el 2010 i no l'he tornat a fer, i ara la torno a fer a Marsella.
La tornes a fer. Sí. I bé, com abans comentava l'Helena, doncs has fet el Così fan tutte al Liceu el mes passat, era?
Sí.
El mes passat, que va ser, penso que, un èxit.
Sí,
i a més vas estar amb en Josep Pons, que és, sí, una garantia de musicalitat.
Sí, sí, no, vaig aprendre molt d'ell. I de fet havia treballat molt poc amb ell, eh? Vull dir, havia fet l'Atlàntida de Falla, però sí, que era un dels tres geriós, aquells tricèfals que pràcticament tenen una intervenció molt petita, i no havia encara treballat amb ell, vull dir que va ser i de fet jo crec que hem tingut molt, molt bon feeling, inclús m'ha cridat per fer aquest any es fa el Pessebre de Pau Casals,
sí,
i faré jo també el tenor solista, el dirigeix ell al Liceu al desembre, vull dir que estic content. Sí,
confiem,
sí,
que en Josep Pons en pugui sortir del seu projecte d'aconseguir que de veritat l'orquestra Liceu sigui una gran orquestra sinfònica i que la programació sigui el que ha de ser.
Bueno, jo crec que ell està fent un gran esforç, una gran feina.
Segur, segur.
És realment, i a més ell és un gran músic, vull dir que tenim la sort, i és d'aquí a Catalunya, vull dir que jo crec que tots els elements... Exacte.
També va treballar en la Victòria.
Molt,
Josep.
Molt, clar.
Segur. Hi ha una línia de tenor, que seria la teva, que evidentment està marcada per uns determinats papers, per uns determinats autors, sí, com tu abans deies Donizetti, o deies, no sé si Bellini, però també...
Bellini, sí, Bellini, sí, no totes les òperes de Bellini, però...
Mozart, d'alguna manera, també...
Jo crec que Mozart s'escau molt bé a la meva veu. El que passa que quan... Clar, quan veuen que saps fer bé, o relativament bé, o molt bé, no vull ara posar-me floretes. Jo, Rossini, clar, hi ha, diguem, entre cometes, menys tenors que puguin cantar bé Rossini que puguin cantar bé Mozart. Tot i que jo considero que Mozart, és des d'una perspectiva externa, pot semblar que és fàcil de cantar, però jo et diria, m'atreviria a dir-te que és el compositor més difícil de cantar.
Jo no ho crec, no que sigui fàcil. No,
però... Llavors, jo crec que la meva veu s'escau molt, molt bé per Mozart també, però com que puc fer també molt bé Rossini, abans et criden per Rossini que per fer Mozart. No?
Ai, caram,
esperem que ara pugui cantar Mozart.
Això, caram, això no ho sabia, que cada cantant té un compositor... Bueno, s'especialitza més en un compositor o en un altre,
no? És com
la
medicina, hi ha especialitzacions.
I vostè, escolti, ara una pregunta, quina especialitat anava? Per quina especialitat anava?
Logopèdia, pediatria.
Ah, pediatria, mira, veus?
Sí. M'agradava molt els nens i pediatria. Ara no sé si triaria pediatria, perquè tinc nebots i m'estimo molt, però...
Ai, sí, ja sap el que són. Bueno, val més que els hi transmeti l'amor a la música.
Sí, sí, no, i tinc un nebot, sí. el gran, que toca el violí, és un superdotat, no és broma, no? És increïble.
Bueno, deu venir de família, això.
Sí,
veig que tenen més els gens musicals que els acadèmics, eh?
Bueno, però el meu pare, o sigui, jo tinc segurament la musicalitat i tinc la sensibilitat musical de la meva mare, però el meu pare, si vostè el sent parlar, té una veu punxant de tenor, una veu timbrada, que és increïble. Jo crec que la veu la tinc del meu pare. L'afinació de la meva mare. Perquè el meu pare...
O sigui que potser quan vas dir papa, vull ser cantant, aleshores ell havia pensat allò que hagués volgut ser jo, i no...
Doncs igual sí, igual sí. Ells estan encantats ara.
Això també passa.
Però suposo que els pares sempre tenen la por, i és normal, no? Una carrera artística sempre més una generació com la dels meus pares, no? Ara tenen 70 anys, vull dir... Bueno, i generacions d'actuals. Jo crec que quan et dediques a l'art i tot això, sempre hi ha aquesta incògnita, sempre hi ha aquest... Però és que actualment, tal com estan les coses, ara la incògnita està en tot tipus
de
professions.
I tant, els advocats, tots... Tot, no, que, tot, almenys fer el que m'ho li agrada, i
el,
tant.
El que passa és el que comentàvem a l'homilia, no? que penses que no ens ajuden des del punt de vista polític o administratiu, o diguem-li, no ajuden, perquè realment eliminar la música de l'ensenyament...
Jo crec que això és una animalada.
És una cosa increïble.
Tremenda, és un argument que jo no entenc encara...
No, hi ha un precedent amb una frase famosa que deia más troncales y menos marías.
No, ja ho vaig dir jo aquella vegada, que aquest Albert té un trauma infantil perquè ell no era, desafinava, no li anava bé la música, li va agafar mania.
Té més d'un trauma infantil.
Sí, exacte.
No, però aquesta frase no és d'Albert, no. Aquesta frase és de l'Esperanza Aguirre.
Ai, bé, bueno,
seguim un moment. Seguim amb...
també té algun trauma, aquesta.
Tu, com dèiem abans, has fet una carrera que va començar relativament tard, però m'ha sigut accelerada en el sentit de que has fet molta gira per molts llocs. Quin diries que és el tipus de tenor? Que jo et sento la teva veu, penso en Juan Diego Flores, penso en Alfredo Kraus, penso inclús en... no sé, Benemio Gigli no crec, però Josep Di Stefano, per exemple, penso en aquest tipus de... tens algun model, tot i que no sigui un sol, no? Allò...
Aviam, a veure, jo, diguem, tinc els meus, diríem, ídols o referents, que no vol dir que siguin diguem que siguin del meu tipus de veu. Del meu tipus de veu sí que et diré, per exemple, Juan Diego Flores, tot i que és un cantant actual, la meva admiració és, clar, és al 100%. Jo crec que actualment, com a cantant rossinià, vull dir, és com dir que és el Messi dels tenors rossinians, no? I jo crec que un tenor com jo, que és rossinià, pues, aprèn d'ell molt, és a dir, és el referent que tenim actual. Evidentment hi ha altres referents, hi ha altres persones com a tenors, per exemple, a mi també em van fer descobrir Fritz Wunderlich, que és un tenor alemany que va morir molt jove però que va fer una carrera tremenda. Després també, aviam, de tenors catalans, evidentment, no sé, Carreras i Aragall, vull dir, són dos veus que es fan estimar, no?
I tant,
que són d'aquí, sobretot t'ensenyen molt Carreras, per exemple, la musicalitat, i després també, per exemple, no, Victoria dels Àngels, no ho dic perquè sigui precisament aquest concert, però jo Victoria dels Àngels, quan vaig sentir cantar gravacions, vull dir, és d'una sensibilitat, jo crec que els cantants ens hem d'acostumar, perquè a vegades pequem una miqueta de que l'òpera la veiem com un circ. És cert que un ha de saber tècnicament com fer els aguts, però s'ha de veure una mica la visió general de l'artista, no? I sobretot la musicalitat, hi ha moltes altres coses en la música, en la dicció, en la paraula, no? Jo també no em considero tampoc un cantant d'òpera. Jo canto molt oratori, molt lit, que m'ensenya com cantar òpera, perquè això pot semblar una contradicció. I al revés, no, l'òpera t'ensenya com cantar, s'han d'alimentar, s'han de retroalimentar les coses i veure una mica l'artista en general, no puntualment, no?
Això que anava a dir a continuació, que és que de fet tu estàs en aquest moment potser més fent més òpera que altra cosa, però tampoc estem en 4 o 5 funcions a l'any, 6.
Bueno, una mica més, 4 o 5, diguem, potser 2 o 3, 4 o 5 produccions a l'any, que són, bueno, Déu-n'hi-do, podrien ser unes 20 funcions a l'any.
I aleshores després fas això, fas oratoris, sí, fas lit?
Lit també, el que passa que aquí, diguem, aquí a Catalunya i a Espanya el circuit és una miqueta difícil, perquè ens agradaria als cantants de, diguem, que sabem com cantar lit i que hem après, doncs, tenir, com per exemple, s'ha fundat el cicle de Victòria dels Àngels, no? El cicle de lit que pues, l'Helena i el Enric Martínez Castignani fan cada any. Jo crec que és una especialitat que hauríem de cultivar més, perquè jo crec que hi ha molt més públic del que ens pensem que li agrada el lit, sí, aquí a Catalunya. Sí. I oratori també. El que passa que es fa més òpera en aquest país. Lit i oratori se'n fa, però se n'hauria de fer més. Això és la meva opinió, eh?
Es fa més òpera, sí, sí. I jo penso que encara se n'hauria de fer més, ja veus tu, perquè, també, per exemple, bueno, a part del Liceu, doncs tenim doncs, els amics de l'òpera de Sabadell que van fent els seus circuits, i jo considero que a Catalunya hi ha d'haver-hi com a mínim 2 circuits com aquests que fan els amics de l'òpera de Sabadell. O sigui, no aquestes obres que fan, que van repartint en 6, 7 màxim llocs, sinó que encara hi havia més. Fa pocs dies vas estar en un concert precisament amb una conciutadana nostra, la Júlia Ferrés Llongueres.
Sí, i tant.
En el cicle de
som molt amics, és una gran persona, una gran artista, i jo sempre he dit que la Júlia hauria de cantar més perquè és excepcional.
Sí, i estem d'acord.
I jo crec que està lluitant molt per lo que li agrada, i ens sentirem a parlar bastant més, i
espero que sí.
Ja t'ho dic, no?
Segur que sí.
Helena, ja saps que hem de fer, o sigui, aquest cicle d'elit, doncs, anar-li a continuar i no perdre mai aquesta il·lusió que teniu i aquesta vocació i aquesta força, perquè si no hi ha aquest element no es pot tirar endavant per continuar amb tot això. I, David, no cal dir-ho, el diumenge estarem allà per escoltar-te.
Bueno,
i a veure com funciona, que no plogui,
no,
que
no,
vingui molta
que
gent.
No, que vingui molta
vindrà
gent.
Vindrà vostè, mateix. Isabel?
Sí, jo abans del concert, però, em faré uns canelons Rossini.
Què diu ara?
Home, i tant, i tant.
Però, pot fer Carme Nautena.
Però aleshores en David no es podrà provar, perquè abans, just abans
no,
del concert...
No, els intèrprets no poden menjar.
No interessa.
No interessa,
vindrà un dia a casa seva i me'ls cuina.
Ah, això, bueno, i vostè em canta,
ja
una àrea de
tot,
Rossini.
Un vespre rossinià, de
això,
cuina
perfecte.
I de música.
Ai, que maco, sí, tant.
Queden d'acord. Molt convidareu o no?
Que sí.
En convidareu? O
no? Ah, home, i tant. A les postres, però. A les postres.
Home, no.
Hem de portar les galletes Victòria, que van fer aquí a Sant Cugat.
Pues també.
Home, pues ja tenim el menú complet. Escolta,
tenim
fantàstic.
El menú complet.
Fantàstic.
Que vagi tot molt bé. Estic molt content que hàgiu vingut i esperem que tindrem ocasió de tornar-hi altra vegada.
I tant, jo esperem, jo també ho espero.
Confiem doncs, que sí, segur que sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Quand je vous savais, ma foi, je ne sais pas.
Oh, amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Tens una nova finestra a Cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega't la nova aplicació a l'App a l'Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de Cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local. www.cugat.cat.
Molta comèdia.
Ai, la música, que maca la música. La música. No podríem viure sense música.
Calma les feres.
Oh, i ara, exacte, això també va bé. Escolti, sap d'on ve el mot música?
No.
Bueno, ve de la paraula musa.
Esclar.
Que són aquelles germanes, aquelles noies que esclar. Van així mig noetes amb uns vels i això. Són les que inspiraven les arts.
Clar.
Que eren les filles d'aquell dels núvols, aquell del raio...
Els Zeus.
Els Zeus, exacte, que vivien allà a l'Olimpo, després es van traslladar i es van instal·lar per Naso, sap?
Però com... no les van desnonar, no les van...
Ah, no ho sé, com anava això? Oh, podria ser, ja com que l'Ada Colau no hi era en aquells temps, oi que no? Bueno, ja devia fer, devia estar preparant això de fer d'alcaldessa. Bueno, aquestes noies havien de mantenir-se verges. No podien tenir descendència.
Quina mania amb això, no?
Sí, les muses, exacte.
Hi ha una mania, això.
Hi ha una mania. Bueno, la de la música, això, doncs es deia Euterpe, que Euterpe també, li diré una cosa, que hi ha molts teatres a Catalunya que es diuen Euterpe.
És veritat.
El poble del meu difunt espòs, sí. A Riudecols,
sí.
Allà van posar un bar que deia Euterpe. Però, clar, la gent del poble, allò, no sabien què volia dir aquell nom.
Això que era el cognom d'ell.
I l'Euterpe, i al final va quedar Calterpe, i anaven a Calterpe a fer el cafè. Bueno, doncs aquestes, les muses, eren moltes germanes. La Calíope, la Clio, l'Erato, la Melpomene, la Polímnia, bueno, totes, la Tepsicó, la Pepsicó, no sé com, la de la dansa.
Tepsicore.
Ai, sí, l'Urània, que era de l'astronomia, però
bueno... L'Urània està fotut, això de l'Urània.
Sí?
Sí.
Què vol dir que...
Una enfermedad que és bastant...
Ah, oh, sí. Caramba, això... Bueno,
no ho toquem, no, aquest
no
tema.
No ho toquem. Bueno, anem al que ens interessa, l'Euterpe. Aquesta noia tocava l'aulos o la flauta doble,
sí.
Tot i que és allò que toquen els sàtirs,
sí.
Que per cert, ara que parlo de sàtirs,
sí.
Hi ha un polític espanyol que s'assembla molt a un sàtir.
Qui?
El Montoro. El Montoro, vostè, li treu les ulleres.
Em pensava que anava a dir Floriano.
Què?
El Carlos Floriano.
Aquest no sé qui és.
Aquest busca.
Ah, doncs ja buscaré.
També té cara de sàtir.
Bueno, el Montoro li treu les ulleres, li posa unes potes d'aquelles de cabra,
sí.
I una cueta i la doble flauta i apa, amb les ullerelles de punxa i a tocar. A més, és un sàtir total perquè li agrada la sàtira. Cada cop que obre la boca ens fem un fart de riure, eh que sí? Bueno, l'Euterpe pobre va fer Pasqua a banda rams, sap? Aquesta, la musa de la música, es va quedar embarassada. La va deixar embarassada l'Estrimó, que era,
home, clar,
era el dels rius. Bueno, i llavors hi va haver un vertit.
Ella però, escolti, es anava banyant al riu, nua, sí, i
exacte,
clar.
Això és el que passava, noeta, i bueno, això com dormir sense calces i aquestes coses que passen. Aquesta noia és la que va posar una mica d'ordre amb això de la música, però la música ja ve de lluny, perquè a l'antiga Xina, ja feia música. Hi havia un emperador, el Hong Ti, que el Hong Ti sembla un nom d'un restaurant xino, però no, és el nom d'un emperador. Fixi que obsessius, els xinos de vegades al tanto, Aquest home va manar que tots els súbdits de la Xina fessin música.
Tots?
Tots.
Bueno, els nens ja en feien.
Tot, qualsevol subditor de la Xina, i tu vostè imaginis aquell país tan gran amb tanta gent, tots cantant i tots ballant i tots fent música alhora, mare de Déu. Però ell volia que fessin sons de la natura. Per exemple, el trino de los pájaros, els ocellets, les granotes, bueno, perquè...
Però les granotes... una mica...
Sí, no, però tots els animals... Miri, el senyor Eduard, li diré una cosa. El Darwin,
sí,
aquell que diu que venim dels monos,
sí,
aquell té la teoria que la música va néixer per lligar.
Ah.
Perquè veu que els animals ja ho fan, això. Els ocells, les granotes... Hasta li diré una cosa. Hi ha uns ratolins tropicals que canten.
No pot ser.
Sí.
Ratolins que canten...
uns ratolins tropicals, uns que viuen allà al tròpico, es veu que cau, que canten per atreure les femelles, també. Que sí?
Tot és el mateix.
Tot és el mateix.
Tot acaba però, igual.
Però els homes i les dones, la música, aquí a Occident s'ha institucionalitzat, però la música és... Mira, la rana, cantava la rana.
Sí.
Però escolti, a les tribus africanes, per exemple, o qualsevol tribu d'aquestes de l'Amazònia i tal, la música és una part imprescindible de qualsevol activitat quotidiana.
És veritat.
Perquè ara vostè i jo estem aquí amb els tècnics, que estem aquí treballant, que sí? Doncs ara podríem estar fent el tam-tam i cantant i
clar,
tocant, perquè ells treballen així.
Clar.
Quan ells van a refer la recolecta...
Sí. Ja són aquí.
Aquests són els de l'Amazònia.
Ja estan aquí.
Sí, de vegades aquestes músiques, però, fan com por, Sembla que vinguin... Ai, senyor.
Home, si estàs sol al mig de la selva...
Clar, al mig de la selva...
Sí. Ara, aquí, assegut com estem nosaltres aquí a la taula aquesta, no.
No, és bonic. Aquesta sona una mica allò Portaventura, un hilo musical d'aquest. Però, clar, vostè imagini's allà al mig de la selva i
no
aquests,
vull ni imaginar-ho.
Aquests tamborillos que van acostant, ja penses, ai, que em porten a la cassola,
no
a l'olla,
cap
a l'olla, que sí... Doncs això que fan les societats aquestes indígenes, doncs és això, que van, que es comuniquen cantant, jo què sé, per exemple, ja fan molt allò de que un fa una crida, i els altres responen, ta-ta-ti-to-ti-to, això també ho fan els americans, que s'ho han copiat.
Però això també passa als mítings,
Els mítics també passa, sí, ja té raó, ja. Llavors hi ha la figura del cap del míting, que és el mandinga.
El mandinga.
El mandinga és com el narrador, el que fa aquest primer cant. I jo penso, ves ara, això, ara que pensava, que per l'altre dia vaig engegar la tele i vaig veure aquella dona, aquella que fa rajos uva, que porta el cabell blanc, aquella la, com es diu, aquella del Fondo Monetario Internacional, la lagarta, que li
aquella,
dic jo, aquella.
Excampiona de natació mundial, exolímpica,
doncs, aquesta està tanta estona en remull.
Neda molt bé,
sí,
a totes les aigües.
Ja, sí, clar, les aigües del dinero, del poder. Aquesta dona està tan en remull, li devia afectar el terrat.
Vol dir que no,
Doncs ara imagini's aquesta, quan fan aquelles reunions, oi que sí? Fan aquelles reunions, doncs escolti, jo sap què faria, li diria, escolti, mandinga, que... Mira, això ja la venen a buscar.
Sí, noi.
Sí, doncs aquesta li aniria bé unes reunions aquestes, amb un mandinga d'aquests, i vinga, cap a sap què faria jo, cap a l'olla. Cap a l'olla la posaria. Bueno, ja està, era una mica per explicar tot l'origen de la música.
Expliqueu una mica què passa amb l'agenda, amb el Dia Internacional de la Música.
El Dia Internacional de la Música, he mirat el programa i, mare meva, m'han vingut ganes de sortir cantant, Perquè, escolti, bueno, escolta, que encara vindran des de la tribu de veritat,
A veure, escoltem a veure una mica de música, d'alguna cosa que faran.
May not be
Bueno, tenim el Dia Internacional de la Música, que celebrarem el diumenge. Hi haurà aquí a Sant Cugat diferents escenaris, un a la plaça de l'Om, un altre al Celler Modernista, un altre que estarà al carrer Major, a sota dels Arcs, un altre a la plaça Can Quitèria, i al Casal de Torre Blanca, que hi ha una festa d'inauguració d'una cosa que es diu La Pua, que és l'oficina municipal de música. I es pot estar molt bé. I al final, per tancar tots aquests actes que hi haurà en diferents grups per tot arreu, hi haurà una batucada amb el Cata que tinga.
Això està, tambors, això aquests està, que dèiem tambors, de les tribus. Això
estarà molt bé. Sí. Hem de dir que aquest Dia Mundial està... la gent que hi participa són l'Escola Municipal de Música, l'Escola Fusió, l'Aula de So, el Cor Infantil Sant Cugat, el Cor Aglepta, el Cor de Dama, el Cor Veus del Gospel, el Sentim una mica, el Cata que tinga, com deia, l'Escola de Música Tradicional, el Fem Gimel Sant Cugat, l'Escola Coral i, evidentment, l'Ajuntament de Sant Cugat.
Mare meva. Escolti, però jo ara faré una cosa, eh? Digui. Quan arribi a casa trucaré a la Santa Cecília que vingui. Home, no li han dit res.
Que vingui ella.
Que vingui ella, oi, personalment, dona. Que són molt amigues. Ja li diré, vine
si
amb
ja no
mi.
Pot, si ja no pot.
Que vagi d'incògnito i que vingui amb mi i anem a veure una mica.
Bueno, esperem que la gent vagi des de les 10 del matí, pot anar a diferents llocs. Hi ha uns programes molt ben editats on es pot veure horaris, llocs, espais, persones, grups que actuen.
Oi, sí.
I espero que el diumenge...
A més, hi ha música de tots els estils, de tot per tots els gustos, que bé.
Hi ha clàssica, hi ha sinfònica, hi ha swing, hi ha indie hop, hi ha reggae, hi ha música tradicional, cançó, en fi, de tot.
Sí, de tot. Corrents, no anem cantant.
Vinga, tornem a la setmana vinent.
Setmana vinent, Sant Joan.
Estarem...
Bueno, l'endemà.
Endemà, exactament. Sí. Demà a Sant Joan estarem aquí. I segurament parlarem de teatre i parlarem d'una cosa que es fa aquí, que són les lectures a la fresca.
Ai, sí, a la fresca, però de vegades amb aquella calor que fa dius, no sé si li hauríem de canviar el nom. Bueno, escolta, molta música per a tots.
Vinga,
endavant.
El dia 21 tothom el dia de la música. Adeu, fins dijous.
Adeu.